Descuento de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera Incope.
La mañana.
Yo siempre tinc llet preparada i un esmorzar bo. Làctics fantàstics tots junts en un got. Calci i nutrients van cap a dins d'un glob. I en 3 segons sento que puc amb tot. Jo menjo amb ritme.
Beure llet cada dia ens ajuda a seguir el ritme. Programa escolar finançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com esteu? Les 12 i 20 minuts. Això és, com bé dèiem, Herrera COPE Catalunya i Andorra. Soc la Montse Rodríguez. Tot a punt per al Sant Joan 2024. La revetlla de Sant Joan tornarà aquest any a omplir de festes i fogueres les ciutats i nombrosos municipis de Catalunya. La nit del 23 de juny, prèvia a la festivitat, és una de les festes populars més arrelades a casa nostra. Arribada, ja sabeu, de la flama del Canigó, les fogueres als barris, les festes amb concerts, tars, música, ball i, com no, la Coca de Sant Joan són els grans protagonistes d'una de les nits més especials de l'any. Així que tot preparat, com també estan preparats els policies, els cossos de seguretat per aquesta operació sortida de rècord de l'àrea de Barcelona aquest divendres, quan comença el cap de setmana llarg, com dèiem, per Sant Joan. Es preveuen que 460.000 vehicles es mobilitzin entre les 3 de la tarda aquest divendres i les 3 de la tarda del dissabte. Atenció, perquè hi hauran novetats, com per exemple que Trànsit estrenarà un helicòpter que multa l'excés de velocitat, i aquest helicòpter serà quasi bé invisible. I amb aquests trets del Sant Joan, coca, cava i petards, com dèiem, us donem la bona tarda, la benvinguda a Herrera COPE Catalunya i Andorra per parlar de temes relacionats amb el Sant Joan. Avui és un programa una mica petardo, ja t'aviso. Comencem parlant d'animals de companyia, i aquesta por que tenen els petards, i el Col·legi de Veterinaris i Protecció Civil han fet un llistat amb diversos consells per intentar que gats i gossos pateixin el menys possible. D'això en parlem ara, aquí, a Herrera COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat, migdia.
Qui en diria que esto no sería una tontería, una mala noche que siempre se olvida, un beso tonto que prefería que no me recuerdes.
Queden pocs dies per a les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, i un dels imprescindibles d'aquestes celebracions són els petards. Des de les famoses bombetes a fons de colors i coets que estampen un bonic dibuix al cel, la majoria d'ells, però, sorollosos. Un espetec que no agrada a tothom i que, sobretot, pot fer patir els animals de companyia. Atenció, perquè entre un 25 i un 50% dels gats i gossos s'espanten amb els sorolls dels petards, i per això moltes persones busquen solucions per intentar que els seus animals pateixin menys. Avui en parlem de tot plegat amb la veterinària Maria Elena García del Castillo, que és, a més, membre de la Junta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Maria Elena, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquestes són dates que, pels que tenim animals a casa, animals de companyia, no ens agradaven gaire, i fins i tot ens quedem tancats, no?, per estar acompanyant a les nostres mascotes.
Sí, efectivament, perquè per ells representa un soroll molt més per sobre que per nosaltres, i pot danyar molt la oïda, i que encara els afecta molt més.
Té efectes negatius, diuen, tant a nivell físic com a psicològic, no?
Sí, efectivament. Al final és mirar una miqueta la fisiologia de cada ésser viu, no? I no som conscients moltes vegades que compartim espai amb més animalets. I per posar un exemple, penseu que nosaltres tenim uns espectres d'audició que admetem una intensitat molt més alta de soroll, però per exemple en persones tu aguantes fins a 70 decibels un bé, però a partir d'aquí ja la teva oïda pot tenir problemes, i a partir de 120 decibels ja pots tenir danys auditius, ¿vale? Que per això quan tu tires un petard, el primer que fas és tapar-te les oïdes. Clar, estem parlant que els animalets, el seu espectre hauria de ser de 45 a 55 decibels, de normal, i un petard en fa 190. clar, imagineu, si per nosaltres ens molesta, imagineu per ells, i estic parlant de gossos, però és que ocellets, conillets, gatets, tenen uns espectres molt, molt diferents de nosaltres, vale?
Digues.
Bueno, que això, pues, ja complica. Si per nosaltres ens molesta, ells a sobre no es poden tapar les oïdes, és com si tiressin una bomba i tinguessis aquell xiu a l'oïda, aquell, no? aquell silbidito que fan, pues, allò ho senten ells cada vegada que nosaltres els traiem al carrer i els tiren una piula al costat, pues, ho estan patint cada vegada.
Òbviament. Maria Elena, anem a donar consell per ajudar a que els nostres animals de casa estiguin tranquils. Preparar una zona segura per l'animal és important?
És molt important, perquè penso que molts tenen por. Evidentment, depèn de cada animal, no? Però hi ha animals que, afortunadament, han tingut una associació més positiva al tema dels petards i no tenen tantíssima por, però hi ha altres que, bueno, que per ells és terrorífic, vale? Aleshores, el primer que has de fer si el teu animal entra en pànic és portar-lo a una zona segura, vale? Posar-lo, bueno, si es queda moltes vegades garrativat, que et diuen és que no es vol moure, de sobte no vol caminar ni vol fer res. Tu l'agafes en braços, te l'emportes a casa, i la zona on ell normalment s'amaga o es queda, si tingués por, s'amagaria, que sol ser l'habitació més tranquil·la i generalment amb menys soroll, allà li formes un búnquer, vale? Allà has de fer una zona segura. Aleshores l'has de tancar totalment, has de baixar persianes, has de tancar portes, hi ha gent que inclús posa draps a les portes perquè no entri el més mínim soroll, vale? I es tracta de, per insonoritzar-la totalment, i aleshores d'amortir aquest soroll, vale? Tot el que puguis, amb música,
això és
amb
el que t'anava a dir,
programa de televisió,
que hi ha, gent que deixa encesa la televisió o la ràdio per esmortir una mica el soroll de fora.
Efectivament, i hi ha molts sons i molts, moltes línies de música, inclús per gossos, per relaxar, que tenen ondes delta i coses així, i que funcionen molt bé, relaxen molt a l'animal, ¿vale? És posar-ho a tope, aquest tipus de música o de soroll, perquè esmorteeixi molt el soroll dels petards, ¿vale? I el que és molt, molt important també és acompanyar-lo, ¿vale? Perquè ells, tu ets el seu referent al final. Aleshores, si tu estàs tranquil i estàs allà perquè ell es pugui consolar, et buscarà. Vale? Aleshores, el que és molt important, que, no, que hi ha gent que és com una miqueta més exagerada, no?, amb el tracte de l'animalet, i és molt, bueno, més exagerada a nivell carinyós, no?, de tranquil, estic aquí, tot això s'ha de provar de no fer. O sigui, tu l'únic que has de fer és estar allà, i si ell vol estar amb tu, tu has de manifestar calma, vale? Aleshores, si ell ve i se t'atansa, tu la carones de manera tranquil·la, que ell estigui allà, si se't vol ficar, posar a sobre, que es posi a sobre, i ja està, sense fer grans exageracions del tema ni sense, vale? Ni sense moviments bruscos ni res.
O sigui, no l'hem de renyir si reacciona amb por i no forçar-ho a sortir si no vol.
Efectivament, efectivament. Penseu que per ells, o sigui, la por al final és un mecanisme de defensa i és irracional, vale? El teu cos reacciona a això. La diferència amb ells és que nosaltres podem racionalitzar aquesta por. Nosaltres sabem que això és per un petard i en el primer punt, inclús nosaltres ens sobresaltem, sí. Després veiem que és un petard i ja ens calmem. Però ells no poden fer això, no saben què ha passat ni per què. I es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Clar, això per ells és terrorífic. I no ho entenen, vale? Aleshores, mai, mai, mai s'ha de renyar un animal que està en un estat de por d'aquestes característiques, perquè empitjores el problema, vale? Sempre has de mostrar calma i dir, vale, jo t'acompanyo, estàs amb mi, això ho passem junts i aquí no passa res, vale?
Maria Elena, imagino que els horaris per treure-la a passejar, franges que pensem nosaltres que siguin més tranquil·les, i sobretot una pregunta, és important fer servir arnès, no?, en comptes d'un collaret en aquest cas, perquè hi ha més seguretat i evitar que el gos, òbviament, en sentir un petard, agafi i surti corrent si se'ns escapi, no?
Sí, efectivament. Perquè, clar, ara, aquest cap de setmana serà una mica horrible pels que tenim animals, perquè, a més, pillen 3 dies festius i bueno, la gent suposo que exageraran una mica més encara i tiraran a totes hores. Aleshores, molt poc, no es pot predir exactament a quines hores seria millor treure'ls, però s'ha d'aprofitar l'horari on ningú tiri res, si es pot ser, per sortir, fer un pipi, una caca i tornar a pujar. Perquè, i en aquell moment, els animals ja són conscients, només l'olor de la pólvora, ja ells saben que està passant alguna cosa, i tampoc voldran fer passejades llargues. No passa res. Aquests dies no es passeja, simplement se surt, es fa pipi caca i es torna a pujar. I ja, tranquils a casa.
La importància de l'arnès, sí.
Sí, perquè hi ha alguns que reaccionen molt malament, però molt malament, que volen fugir, perquè la seva primera manera de defensar-se d'això serà provar de fugir. I és l'època de l'any en què registrem més pèrdues d'animals. Que portin xip i que sapiguem, perquè n'hi ha que no en porten i es perden igual. ¿Vale? Mm. Aleshores, registrades a l'AIAC, és l'època on més pèrdues o més trucades de se m'ha perdut el gos, se m'ha escapat, per si algú el troba, pues, poder comunicar-ho. No? Aleshores, molt de compte amb això, els vostres animals sempre ben assegurats perquè fugen. I com que mai saps quan tiraran un, és important que vagin molt, molt segurs. Eh?
Mm-hmm. Vull preguntar-te, hi ha molta gent que ja fa prevenció abans de que arribin a aquests dies. Per això molta gent hi va al veterinari per que ajudeu a tractar aquest problema per altres vies. Quines serien aquestes altres vies? Potser la de medicaments especials per això?
Efectivament. Igual que passa en persones que no podem superar alguna fòbia, en animals passa igual, evidentment, i hi ha fàrmacs que ens ajuden una miqueta a relaxar l'animal. O sigui, això no és que acabi amb la por, ¿vale? Simplement els anul·la o els ajuda a gestionar una mica aquest tipus de soroll. Però com sempre ha d'anar acompanyat de totes aquestes mesures d'estar amb ell i tot això. Tot això al final són mesures immediates perquè hem fet tard i ens ha tocat dir, ostres, és Sant Joan, el gos un altre cop se'n posarà fatal i aleshores has de tirar d'aquest tipus de coses, ¿vale? Mm. Però hi ha coses naturals, hi ha gent que comença amb flors de bac i em va perfecte, doncs perfecte, flors de bac, hi ha altres substàncies que porten triptòfan i vitamines, bueno, hi ha moltes al mercat, que són també bastant naturals i també van bé alguns gossos, però quan ja arribes a escales de por molt elevades, doncs et fan falta fàrmacs una miqueta més forts, i això sí que hem de mirar els veterinaris, que l'animal estigui bé, perquè evidentment són fàrmacs i es metabolitzen internament, o si pren una altra medicació, o és un geriàtric, o té algun tipus de problema amb aquesta medicació, doncs ho hem de saber abans. Uh-huh. I aleshores donen les dosis, segons l'animal, i la por que tingui, doncs es raciona o per dies abans ja, 4-5 dies, inclús una setmana abans algun gos, fins a només el dia puntual i en tenen prou. Mm-hmm. ¿Vale?
Un dels símptomes, ho dic perquè la gent identifiqui quan l'animal està nerviós. Imagino que si comencem a veure que té tremolors, que té una postura defensiva, si intenta escapar-se, si té una respiració agitada, si es fa pipi o caca a sobre, no? Diguem-ne que podrien ser els símptomes que podríem tenir qualsevol humà, no?
Efectivament, és el mateix, és el mateix. I en humans jo suposo que hi ha alguna escala semblant. En gossets hi ha una escala molt, molt xula, que es diu escala FAST, que és de Fear, Anxiety and Stress. Al final és una manera de veure exactament en quin nivell estem. Pues, si te la mires una mica, hi ha tres nivells. Quan comencen amb aquests signes d'immobilitat, inquietud, provar-se d'escapar, pantejar, la respiració aquesta ràpida, les tremolors, tot això, estem en un nivell alt. Si estem a l'últim nivell d'aquesta escala, o sigui, aquí l'animal està aterroritzat, vale? I una altra de les coses que crida molt l'atenció i que la gent mai ho identifica és bordar, vale?
Ah, també.
Quan l'animalet borda, no és perquè mira que graciós que s'està enfrontant, és que ell és més valent. No, bordar en aquest tipus de situacions és por, vale?
Clar, clar.
Clar, si l'animal es posa a bordar...
És com si nosaltres cridéssim, no?
Efectivament. No és que estigui... No, perquè no el vegis tremolar, no té por. Aquest animal està terroritzat. I és igual que sigui un pastor alemany que sigui un chihuahua, vale?
Sí, sí.
És que la gent tingui clar que si a mig del parc sent una ambulància, perquè de vegades amb aquests sorolls també passa, o sent un petard superintens i es posa a bordar, no s'està fent el valent, és que té molta por, t'han portat el d'allà.
Efectivament,
vale?
Efectivament.
Això també és por. Sí, sí, sí.
Ai, no vull ni pensar, Maria Elena, la quantitat d'animals abandonats, de gossos, de gats, d'ocellets, que aquests dies ho passaran tan malament. Intentem que els que tenim a casa doncs, els tinguem en la seva zona de confort, els tinguem més mimats que mai i deixar la llibertat de que si el gos vol venir amb tu que vingui, però mai obligar-lo a fer absolutament res, perquè anirem en contra de tot el que s'ha de fer. T'agraeixo moltíssim aquests consells, Maria Elena García del Castillo, veterinària i membre del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. I sobretot, important, com deia la Maria Elena, xipar els animals, perquè si es perden és una manera molt més fàcil de després poder trobar-los i que tornin a casa. Maria Elena, gràcies, una abraçada.
Gràcies a tu, una abraçada. Adéu.
Las 12:34, Herrera, COPE, Cataluña y Andorra. Seguramente que hoy, claro, mucha gente dirá, no, es que el fin de semana, como llega la verbena de San Juan, pues claro, vamos a comer más coca, llardons, vamos a comer un poquito más de lo normal, pero oye, siempre estáis a tiempo de recuperar ese peso que habéis perdido, porque hay un plan que se llama 1-2-3 de Clinitec, donde te van a ayudar a que pierdas entre 4 y 7 kilos en tan solo 3 semanas. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Monse. Vamos a disfrutar de la verbena, porque luego está aquí el plan 1-2-3 que nos va a ayudar a conseguir deshacernos de una vez por todas de la barriguita, de los michelines, de esos kilos de más. Además, muy fácil de hacer, porque no son batidos, Monse. Seguimos comiendo. Y como tú bien has dicho, ¿qué vamos a conseguir en 3 semanas? Pues perder de 4 a 7 kilos.
Además, es súper importante, siempre lo decimos, Enriqueta, que el plan 1-2-3 tiene registro sanitario, es apto para hombres, para mujeres, incluso también para celíacos, deportistas, diabéticos. Y también para bajar peso es importante regular los niveles de azúcar y colesterol, y que con este plan lo vamos a conseguir.
Lo vamos a conseguir, y el motivo son estas 3 semanas, la función que hacen, que las vamos a repasar, Monse.
Venga, pues vamos con la primera semana.
Con los sobres de piña, ¿qué nos hacen? Pues nos ayudan a deshincharnos, a evitar la retención, combatir el estreñimiento y eliminar todas las toxinas. Por eso bajamos más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen.
Ole tú, la segunda semana.
Que llegan los sobres de naranja. Cuidemos la flora, renovemos, drenemos, para que desaparezca esa grasa del vientre y para que aceleremos el metabolismo.
Bueno, ya llega la tercera y definitiva.
Que vienen y llegan las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos atrapan la grasa, que eliminamos la grasa, que seguimos perdiendo peso sin efecto rebote. Y el tiempo pasa rápido, ¿eh? En esas 3 semanas en tu báscula, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53. Siempre decimos que lo más importante es ese plan 1-2-3 de Clinitec, pero nunca viene solo, Enriqueta.
No, hoy es viernes, vamos a acompañarlo muy bien. Los oyentes de COPE que nos llamen ahora, Monse, les vamos a regalar el gel termorreductor que lleva Rolón incorporado, cada día un masaje para reducir centímetros, eliminar y quemar la grasa y drenar líquidos, que lleva el Rolón, ¿eh? Y nuestra caja de galletas para endulzarnos la vida, que son de pura fibra, para ese desayuno. Son riquísimas, riquísimas, riquísimas. Y lo puedes hacer desde el minuto cero con tu plan 1-2-3. Así que llama ahora mismo al 650-51-52-53 con esta gran promoción y te lo llevaremos al domicilio por mensajería y por ser oyente de COPE, sin gastos de envío.
Si es que estás de suerte. 650-51-52-53, Enriqueta de Laboratorios Clinitec. Un beso grande y buena verbena.
Igualmente. Besitos. Adiós.
I d'aquí un moment us parlem d'una cosa que de ben segur us passa. Us heu trobat ara que les ampolles de plàstic i els tetabrics tenen el tap enganxat? Doncs en parlem d'això d'aquí un moment, no marxis. Ara tornem.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ven a Facilmóvil y siente el placer de acertar. En Facilmóvil encontrarás las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Hay muchos cars. En Flexicar. FlexiCars, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCars.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bueno, ahora llega el mensaje de los amigos de Iberdrola. Y ahora, olvídate del tumboning y apúntate una pachanguita, unos saltos, una escalada y la mejor música. Te esperamos en el espacio Ídola de Iberdrola. Fútbol adaptado, rocódromo, atletismo, skatepark y la actuación gratuita de Natalia Lacunza. Además, podrás ganar un viaje a París para vivir el deporte como nunca. Apunta 22 de junio en el Molde a la Fusta en el Porvel de Barcelona. A por París, Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaborativa. Colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Segur que tu també t'has trobat amb una ampolla a la que no li pots treure el tap i t'has quedat pensant, quina és la seva funcionalitat? Bé, el que sabem és que aquesta nova normativa ha portat molta controvèrsia, tant al carrer com a les xarxes socials, on la gent ha començat a preguntar-se amb humor si la persona que va fer aquest invent perdia els taps constantment. Avui parlem de tot plegat amb l'Helena. Molt bon dia.
Molt bon dia, Montse. El que no saben els usuaris és que la realitat és una altra. Des de la Unió Europea han pogut observar que aquests taps formen part dels objectes de plàstic d'un sol ús que més es troben a la natura, sobretot a les platges europees. És per aquest motiu pel que neix la iniciativa i al mateix temps a la normativa que obliga que a partir del 3 de juliol s'ha de portar a terme el compliment de la llei. És cert que fins ara hi ha empreses que no havien establert aquesta normativa, però moltes altres s'han volgut anticipar a la data establerta. Com bé has comentat, tant a les xarxes socials com al carrer s'ha creat molta controvèrsia, ja que pels usuaris és una molèstia més que un avenç. Però tot i que ara no ho sembli, ens acabarem acostumant. A més, totes les millores que es comencin a fer des d'ara ens serviran per cuidar el medi ambient i d'alguna manera contribuir a que les generacions futures tinguin un planeta amb menys residus.
Bueno, avui és un plaer parlar amb l'amic Josep Cabedo. Què tal, Josep? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Un plaer ser aquí amb vosaltres.
Tot bé?
Tot bé, tot bé. No ens queixem.
Bueno, Josep, a tu t'agrada beure aigua? Imagino que depèn de la situació. Algun dia prens una altra cosa, però l'aigua forma part de la teva vida?
Sí, la veritat que bec molta aigua al dia, sobretot perquè faig esport i vaig hidratar. Llavors és com un complement. Sempre va amb mi una ampolla d'aigua a tot arreu.
Calcules més o menys l'aigua que prens al dia?
Així, més o menys calculat aproximadament, jo crec que uns 2 litres.
2 litres?
Sí.
D'un-hi-do?
Més o menys.
I el dia que... Però tu veus quan, fins i tot quan no tens set? Perquè els metges diuen que s'ha de beure quan un no té set.
També. També sempre tens l'ampolla d'aigua al costat i vas bevent així de tant en tant i sempre cau.
Bueno, avui estem parlant, l'Helena ens ho comentava, que a partir del 3 de juliol del 2024, tot i que ja ho podem veure, tots els taps de plàstics que estiguin a una ampolla hauran d'anar enganxats. Jo t'he vist avui no amb una ampolla de plàstic, sinó amb una ampolla d'aquestes tipus termo d'aigua, no?
Correcte.
Has decidit canviar el termo d'aigua per les ampolles degut a aquests taps que ara mateix estan adherits a les ampolles?
És un dels motius. Primer, perquè crec que és més sostenible i crec que això també és una tendència que s'ha de canviar a la societat, però el fet dels taps aquests és que són molt emprenyadors, per dir-ho suaument. perquè sobretot em passa quan estàs jugant als partits, sí, aigua, no sé què tens al tap aquí, te'l claves, molesta molt. Uh-huh. Jo entenc el motiu pel qual es pot fer lo del tap enganxat, però es podia fer d'alguna manera que siguin més flexibles, perquè és que molesta, no saps on posar-te el tap perquè no et molesti quan veus aigua.
Sí, sí, no, te'l pots ficar directament a, sí, 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 a l'ull, sí, i et quedes sense ull. Exacte. Amb el tap però sense ull.
Exacte, jo prefereixo l'ull que el tap, la veritat.
Normalment els esports, els que jugueu, tu jugues a handball.
Correcte.
Normalment teniu aquells bidons d'aigua, no? Uh-huh. Però també hi ha molts equips que s'estilen tirant les ampolles aquestes petites.
Uh-huh. Correcte, sí, el més pràctic, no, per tots els equips i els clubs és que vagis a comprar, un moment és rotatiu, un pack de 6 o dos packs de 6 ampolles d'aigua per tot l'equip durant el partit, i clar, te les vas passant així una mica, i estic cansat, necessito aigua. Clar, abans quan no hi havia tap, era molt fàcil, guardaves tu el tap, li donaves al company l'ampolla i ja està. Ara no, el company agafa l'ampolla, veu com pot, perquè li venen a defensar o el que sigui, i és una mica complicat de gestionar-ho.
Què diuen els teus companys o el teu entorn, o fins i tot tu que ets un tio cibernauta, no sé si hi ha grups ara de no al tapón enganxado, no? Deu haver sortit alguna tendència d'aquest tipus.
A veure, el meu entorn també està bastant en la línia meva, perquè al final jo crec que tots busquem en aquest tipus de societat comoditat, i el tap d'aquesta manera còmode no és. Per tant, jo crec que s'hauria de donar-li una volta a aquesta idea, que crec que està bé, però no ho sé, pensar-ho, saps? Fer una, dar-li una volta de tuerca, que diuen en castellà, perquè això es pugui solucionar.
O posar-ho potser una mica, doncs, com si fos un cable, no? No, sí. Com de plàstic, però que, exacte, es desenganxi, que no estigui tan enganxat a...
Com les ampolles dels nens, que tenen el...
Ah, sí, com un xumet.
Exacte, que sempre tenen la protecció de plàstic, després s'obre, que és més flexible, que el pots portar fins a darrere, que no et molesta el veure, no sé. Alguna cosa d'aquestes.
Uh-huh. I per internet has vist ja algun grup de gent en contra del tapón enganxado?
La veritat que no m'hi he posat, perquè aquestes coses sempre em posen nerviós, perquè veuràs el que està a favor i amb els seus arguments, i llavors ja prefereixo normalment consumir les coses d'internet que em fan estar còmode i passar-m'ho bé, perquè si m'haig de posar nerviós ja ho estic tot el dia.
Tens controlada alguna marca, no cal que diguis la marca, d'algunes ampolles que encara no tinguin això enganxat?
Sí, tinc controlades dues i són les que comprem a casa.
Ah, sí?
Sí, clar.
Ja ho feu expressament.
Bueno, a més, estan d'oferta al supermercat, llavors encara em va millor.
Ah, possiblement estaran d'oferta abans que arribi aquesta...
Segurament pot ser.
Del 3 de juliol, no?
Pues crec que hauria d'aprofitar a comprar bastantes ampolles d'aigua d'aquestes marques, perquè...
Clar, perquè el problema és que, clar, contreus el tap, o, per exemple, també li passa als brics de la llet, no? Que comences a tirar la llet al got. Correcte. I tires la llet fora del lloc, no?
Sí. Sí, sí. Per tant, jo crec que hem d'aprofitar ara i comprar totes les existències que trobem d'aquestes ampolles.
Perquè és tan fàcil com si treus un tap normal, o te'l guardes, com deies tu, o bé ho llences a un contenidor de plàstic,
clar,
no?
Igual que recicles l'ampolla, recicles el tap. Vull dir, o si no, el que s'utilitzen els taps per fer manualitats o el que sigui. Vull dir, al final és reutilitzar-lo. Jo no sé, no he vist mai algú que tiri només l'ampolla i el tap el tiri fora. Oh. Vull dir, no sé, saps?
Ara el que passarà és que la gent incívica tirarà les dues coses.
Clar, és el que provoques. És la ràbia al final fa que la cosa incívica sigui més gran.
Exacte, en lloc de tap i ampolla.
I ampolla. I llavors tindrem més contaminació, doncs, perquè la gent està enrabiada.
Tu que veus ara amb aquest termo d'aigua, sí, aquests termos també s'ha de vigilar una mica quan veus o tenir-los molt nets, no? Perquè imagino que deu crear una mica allà de fons, no?
Correcte, sí, s'ha de tenir una higiene bastant important d'aquests termos, d'aquest tipus d'ampolles. M'agraden més els de vidre que els metàl·lics, la veritat. Per mi són més nets i el gust d'aigua, doncs, és més agradable el de vidre que el metàl·lic.
Ah, sí?
I sí, perquè el metàl·lic sembla com la Coca-Cola, no? Que el gust de la llauna, el gust de l'ampolla, canvia.
Dono fe.
Doncs, ja ho sé que donaries fe, és el mateix. Per mi és més agradable veure la Coca-Cola de vidre que de llauna, doncs, per entendre's, és com aquest mateix regust final que deixa.
I es manté l'aigua més freda dintre d'aquests...
Sí, més freda i més calenta,
sí?
I durant més temps.
Oh, però... I a més també després pots anar allà on hi hagi alguna aixeta, no?, anar carregant.
Exacte, de fet ho he fet just arribar aquí, he anat a carregar l'ampolla d'aigua.
Perfecte. Bueno, doncs aviam com resulta tot plegat, no? Això comença en teoria el 3 de juliol, tot i que ja hem vist i estem comprant ampolles que tenen aquest tipus de nou sistema, i esperem que aquest invent no sigui pas per tenir més brutícia al terra, sinó que la gent es conscienci de que el tap i l'ampolla han d'anar a les escombraries i al lloc adient del plàstic. Me n'alegro molt de tornar a parlar amb tu.
Jo també.
Gràcies i...
A vosaltres.
A continuar amb l'aigua i vigila, eh? No, si compres l'ampolla amb això... Que
espero no perdre cap ull.
Josep Cabedo, gràcies.
A vosaltres.
Les 12 i 50 minuts, això és Herrera Cope, Catalunya i Andorra. I ara que parlàvem d'aigua, tinc menjar, sí. Ara mateix tinc aquí unes meravelloses safates cortesies de Casanova Catering, que porten més de 100 anys servint des del vell mig de Barcelona, caterings d'alta qualitat i fiabilitat, tant a actes d'empresa com per esdeveniments particulars, com per exemple la Revetlla de Sant Joan. Vols quedar bé? Contacta amb el Joan, que és el xef i la tercera generació de la família Casanovas, i truca-la al 658 95 42 01 o visita la seva web casanovascatering.com. Casanovas Catering, la teva millor elecció.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una persona especial, un lugar especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Como los Special Days de Viajes El Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en junio y julio, solo hasta el martes. No esperes más y reserva en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Universidad Abad Oliba Seu dedica la quinta edición de sus diálogos de Bellesguard a abordar la cuestión de la inteligencia artificial desde diferentes ópticas. En esta universidad de verano se va a contar con expertos de primer nivel para abrir el debate sobre cuestiones como la ciberseguridad, el uso de pantallas en menores, la protección de datos, la regulación, las cuestiones éticas o el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación. Y de nuevo, también se ha optado por hacer los diálogos de Bellesguard de forma virtual a través de sesiones que van a ser retransmitidas en directo por el canal de YouTube de la misma universidad. Hoy es un placer hablar con Sergio Rodríguez, vicerrector de Relaciones Institucionales de esta Universidad Abad Oliba Seu. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Justo hoy, este viernes, ya se han empezado, ya se ha dado la salida a esos diálogos con una doble sesión, ¿no?
Efectivamente, ha sido una sesión dedicada especialmente a la ciberdelincuencia, que es un problema que nos preocupa a todos. Hemos visto, pues eso, sabemos que en algunas universidades se han robado datos, que en algún hospital público importante de Barcelona se han robado datos. Estamos en un mundo completamente nuevo y en él hay muchas oportunidades, pero también muchas amenazas. Lo que quiere poner de relieve esta quinta edición de Diálogos de Bellesguard es precisamente eso, que hay oportunidades, pero que hay también muchas amenazas.
Qué importante que los expertos den su opinión, ¿no? Que son los que realmente saben. Los demás vamos un poco a ciegas, ¿no, señor Rodríguez?
Pues sí, como todo nuevo, en fin, hay personas que efectivamente saben, pero hay personas que no conocen tanto la cuestión. Todos sabemos, pues llevamos móviles, por ejemplo, muy pocos sabemos que a partir de si lo enchufamos en un aeropuerto o en el tren, nos puede quitar datos, o que la cámara se puede poner en marcha sin que nosotros la hayamos puesto en marcha, o que el aparato nos grabe sin que le hayamos dado nuestro permiso. Entonces, a partir de ahí se desarrolla una multiplicidad de actores que lo que hace falta es, primero, es regulación, pero también educación, concienciar a la población de que realmente hay unas medidas muy básicas, pero que todos deberíamos saberlos hoy en día.
Hoy han empezado, como decíamos, esos diálogos. Habrá un pequeño paréntesis, tenemos a San Juan por medio, porque el próximo 25 va a ser esa segunda jornada. Ahí se va a hablar, entre otras cosas, de esta línea de la protección de datos, ¿no? ¿Cuál va a ser el cartel de ponentes que van a estar ahí en esa jornada?
Bueno, hoy hemos empezado con dos ponentes de muy alto nivel, con uno de los principales proveedores de ciberseguridad a nivel internacional y también con el exordinador nacional de la Policía Nacional respecto a ciberseguridad y ciberinteligencia. El lunes, la vuelta de San Juan, vamos a tener a dos expertas que nos van a hablar de un tema clave, que es el abuso de las pantallas en menores. Hay un montón de repercusiones médicas, psicológicas, montones de chavales están adictos a las pantallas, y hay datos tremendos que por debajo de los 17 años hay chicos que están realmente muy adictos a videojuegos, a móviles, a teleseries, y eso pues dificulta el aprendizaje, hay todo tipo de adicciones, y eso es muy peligroso.
Desde luego. Hablábamos de la importancia, lo decía al inicio, de que estas sesiones también son retransmitidas en directo por el canal de YouTube de la universidad. Es muy importante, ¿no? Cuanto a más gente llegue el mensaje, muchísimo mejor.
Efectivamente, por eso es el formato, porque queremos llegar a todo el mundo. Hay muchos profesores de muchas universidades españolas que lo siguen como reciclaje, hay muchos estudiantes que han acabado las clases que también quieren profundizar en temas de este tipo y lo hacen, pero tenemos una multiplicidad, nos llegan muchísimos emails de gente pues de la calle, gente normal, gente que está en su casa, que quiere tener respuestas a estas preguntas que son preguntas esenciales, ¿no? O sea, no cómo protegerse, cómo usar, cómo ser activos en esta sociedad que está emergiendo, ¿no?
La inteligencia artificial, el papel protagonista, ¿no?, que tiene en estos últimos tiempos, ¿no?, entre nosotros, ha llegado para quedarse y lo ha hecho con fuerza, ¿eh?
Efectivamente, estamos en el cambio no tanto de un ciclo histórico de una época, sino casi de era, ¿no? Porque hasta ahora lo que hacíamos era hacer de forma más eficaz lo que ya hacíamos, ¿no? El email no es más que una evolución de la carta. Pero ahora pues son formas nuevas de comprender el mundo, de relacionarse, de incluso falsificar la realidad. Todos recordamos que el copríncipe de Andorra le suplantaron la identidad, porque uno le queda la voz y da reconocimiento facial, pues la máquina es capaz de reproducir lo que uno hace y decirle mensajes que no ha dicho nunca, ¿no? Uh-huh. Pero es así. Entonces son cosas que están para quedarse. Hay una parte regulatoria, por fin la Unión Europea, tenemos el día 8 de diciembre, somos el primer espacio en el mundo que tiene una regulación. A partir de ahí hay una gran labor, sobre todo de vosotros, de los medios de comunicación y de las escuelas y universidades para educar, para educar en buen uso, ¿no? Para, primero luego, para protegerse a uno mismo y proteger a su ámbito de convivencia, pero desde luego para saber usar, para poder usar y sobre todo usar para el bien, porque es como toda la historia, está aquí para pues eso, el cuchillo se inventó para comer carne, pero también para matar. La rueda para moverse, pero también para atropellar. Claro, todo es así, ¿no? Entonces hay un montón de aplicaciones que son para muy bien, para prevenir enfermedades, para detección temprana de enfermedades, para solucionar crímenes. Hoy teníamos al comisario que resolvió el caso Samuel, ¿sí?, en Galicia, y lo hizo gracias a la confrontación de datos en tiempo, vamos, enorme, rapidísimo, que hace una inteligencia artificial aplicada a eso, ¿no? Uh-huh. Que puede reconocer pruebas, puede sacar conclusiones de forma muy rápida, ¿no? Y eso es muy importante.
Desde luego. Bueno, pues hoy han comenzado esas jornadas, esa quinta edición de los diálogos de Bellesguard de la Universidad Tabatoliba CEU. Estarán hasta el viernes 28, como decíamos, con un plantel, un cartel importante de ponentes para hablar sobre eso que está aquí entre nosotros, la inteligencia artificial, hablar de ciberseguridad, del uso de pantallas en menores. Espero y deseo que sea todo un éxito y recordar, señor Rodríguez, que si hay alguien que quiere seguir en directo a través del canal de YouTube, puede hacerlo. Señor Sergio Rodríguez, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Tabatoliba CEU, muchísimas gracias y enhorabuena un año más.
Muchísimas gracias también. A disponer.
Doncs ja ho sabeu, eh? No us podeu perdre aquestes converses, aquests cursos. Estem a prop de la una del migdia, abans de que arribin les notícies. Tinc un bon consell dels amics de la Diputació de Barcelona. Els millors plans culturals per aquest estiu els tens a les comarques de Barcelona, i és que tens 68 museus per descobrir. Estàs envoltat de ciència, patrimoni, història, paisatges, perquè l'estiu no és només per anar a la platja. Endinsa't a la cultura, descobreix antics oficis, gaudeix de paisatges únics i tot, tot sense sortir de les comarques de Barcelona. Si vols més informació, la tens a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. I nosaltres, com dèiem, abans d'arribar a la una, moment de notícies amb Pilar García Muñiz. Et recordem que aquest és un programa molt petard el dia d'avui, eh? Perquè, clar, s'arriba ja a Sant Joan i pararem, òbviament, de què? Doncs de les coques a Sant Joan, que pensen els pastissers i creuen que aquest any serà un any rècord de vendes. Parlem d'això i d'altres històries. Ara, orelles ben obertes, i ens posem en situació de tot el que passa en un dia com aquest, divendres 21 de juny.